Doncs continuem al Supermatí. Acabem de passar 3 quarts de 9 del matí de dimecres 3 d'abril del 2024. Avui estem molt pendents d'aquesta notícia d'última hora que us explicàvem fa uns minuts. La mort d'un menor, d'un nen de 5 anys i la seva mare, que ha quedat ferida greu aquest dimecres després d'un apunyalament, segons ha avançat el CASO i confirmen fonts policials a diversos mitjans. La principal hipòtesi és que l'autor dels fets seria el pare i que es tractaria d'un cas de violència vicària, segons diverses fonts apunten a l'Agència Catalana de Notícies. Per tant, aquesta és la notícia d'última hora. Els Mossos estan buscant el pare d'un nen que ha mort aquest dimecres a la nit. De fet, era de nit encara, quan faltaven 20 minuts per les 6 del matí a Bellcaire d'Empordà. Aquesta és la notícia d'última hora. Ens seguirem molt pendents. Però continuem al Supermatí perquè fa unes setmanes, ja us ho vam explicar, el Mas Pla va acollir la presentació de la nova biografia intimista que explora les llums i ombres de Josep Pla. Es diu Un cor furtiu i l'ha escrit en Xavier Pla, que és qui ens acompanya avui al Supermatí. Bon dia.
Hola, bon dia. Gràcies per convidar-me.
En Xavier Pla és professor de literatura de la Universitat de Girona, director de la càtedra Josep Pla, i jo et miro, et faré la mateixa pregunta que m'ha fet tothom amb qui he parlat de la teva biografia. No hi ha cap relació entre Xavier Pla i Josep Pla, cap relació familiar, no?
Doncs no hi ha cap relació familiar. Val. Em sembla que és un cognom molt estès per totes les comarques.
I la segona pregunta que m'ha fet moltíssima gent. Com pot ser que encara no existís una biografia de Josep Pla com cal, com Déu mana?
Bé, jo crec que ens hem de preguntar pel que sí que existeix, no pas pel que no existeix, no? Sí, ja hi havia unes quantes biografies que s'havien publicat als anys 80 i 90, de Lluís Bonada, de Xavier Febrers, de Cristina Badosa, i per tant jo he seguit una estela, el que passa és que hi he dedicat 10 anys de feina i intento que sigui la biografia més completa que no hi havia fins ara.
Certament ho és, perquè en 10 anys, amb més de 4.000 documents inèdits i amb 1.500 pàgines, per tant, dona per ser completa.
Sí, sí. Però heu de tenir en compte que per primera vegada hem pogut consultar els arxius familiars i una part dels arxius que els mateixos familiars havien donat cedit a la Fundació Josep Pla de Palafrugell. I, per tant, diguem-ne que molta d'aquesta documentació es pot llegir ara per primera vegada. No vull dir que no m'he de justificar, diguem-ne, per la llargada, però sí per la quantitat de material que fins ara era desconegut.
A mi, quan entrevisto un autor, m'agrada haver llegit el llibre abans. En aquest cas, ha estat impossible. Sí. Ahir vaig acabar el capítol dedicat a l'Alexandre Plana, que em va semblar magnífic, i a més és una cosa que a més es destacava a la presentació, que cadascun dels capítols té un inici i un final. I per tant que pots agafar-los com un element separat de la resta, no? M'interessa aquest tema i vaig.
Sí, jo he intentat fer una biografia panoràmica, no? És a dir, que parlo de la vida de l'home, parlo de les seves relacions amb els seus amics, amb les seves parelles, les relacions amb els editors, amb les relacions polítiques, i a l'hora d'ordenar una mica tot aquest material, doncs he intentat construir un discurs que sigui agradable de llegir, amb capítols, com dius tu, que són més o menys autònoms, no? Que fins i tot si hi ha algun capítol que no t'interessa, jo crec que es pot saltar tranquil·lament o anar endarrere o anar endavant, no? Mm-hmm.
Una altra de les coses que també destaquen i que faciliten molt la lectura d'aquesta biografia és que no és una biografia acadèmica, és un llibre pensat per ser llegit, com a llibre de capçalera abans d'anar a dormir, no és un treball acadèmic.
No, és a dir, si per acadèmic entenem un discurs ple de notes al peu i de bibliografia, això ja he intentat que no ho sigui, he intentat aprendre les lliçons del mestre Josep Pla, no, del mestre de periodistes, i he intentat escriure d'una manera doncs que sigui atractiva i combinant, per dir-ho així, la documentació amb la interpretació, perquè el que m'interessava també és que hi hagués una interpretació de l'home Josep Pla.
Quan es va fer la presentació, tots els mitjans vam destacar alguns dels elements que, sobretot els innovadors, no? Tot el que aportava de nou aquesta biografia, que són moltíssimes coses, però als mitjans doncs, ens va agradar molt el tema de que Josep Pla fos un romàntic secret. totes les qüestions vinculades amb l'espionatge franquista. A mi em va cridar molt l'atenció, per exemple, que certifiques que Francesc Cambó no va ser el principal finançador d'aquesta activitat propagandística antirepublicana. Tota la feina, tota la tasca que hauria fet Josep Pla ajudant els aliats durant la Segona Guerra Mundial.
Exacte, sí.
I per tant hi ha moltíssim contingut. Creus que això, que aquesta biografia canvia una mica la imatge que teníem de Josep Pla?
Bé, tu has començat dient que potser era un romàntic secret, no? Per això jo vaig posar en el títol un cor furtiu, perquè em sembla que Pla sempre va intentar presentar-se com un antisentimental, no? Com un antiromàntic, i en canvi a mi volia assenyalar que el cor que batega amb força en el cos d'aquest home és un dels elements motors de la seva vida, no? El que passa és que és furtiu, és un cor que sempre queda amagat o ocult i que intenta dissimular. I per això, a partir d'aquesta imatge, per dir-ho així, jo crec que emergeix un Pla una mica diferent del Pla que llegim en els seus articles o en els seus llibres. És un home molt més sensible, molt més sensual, molt més familiar també, molt preocupat per la seva pròpia família, i per tant jo crec que els lectors de Pla els pot interessar veure que només coneixíem una punta de l'iceberg, per dir-ho així, i que en canvi hi havia moltes altres facetes de la seva vida que ara les podem veure i que són més complexes.
Perquè és el que deies, no? És un autor que s'ha autoexplicat moltíssim, però ensenyava la seva versió d'ell mateix.
Clar, és que un dels problemes, per dir-ho així, un dels problemes d'escriure una biografia de Josep Pla és que ell mateix no va parar de parlar de si mateix, no? I d'explicar la seva vida. I, per tant, jo tampoc no volia fer una mena de correcció, per dir-ho així, d'assenyalar allà on s'equivoca o allà on amaga. No volia fer això, no? Però sí que volia, no sé com dir-ho, sobretot volia explicar la vida de l'home, no volia explicar la vida de l'escriptor, que també, evidentment, aquest home és un escriptor, no? Però intentar que és un home que, bé, doncs, que toca de peus a terra i que té les mateixes preocupacions que poden tenir qualsevol dels seus lectors.
Sí que és cert que fas un contrast, no? Contrastes les informacions que ell va donant al llarg de tota la seva obra amb la realitat. Per exemple, quan parla de la seva família, la relació amb el seu pare, és que a més és un dels capítols que ja he pogut llegir, no? Que expliques realment com era el seu pare, com era la seva relació amb ell, però just després expliques que a la seva obra ho dilueix una mica, no? Dilueix la incapacitat del pare per gestionar el seu patrimoni econòmic, etc.
Sí, dedico força atenció en aquesta qüestió de la relació amb el pare, perquè vaig tenir un veritable regal, un veritable tresor, que és poder llegir les cartes que Josep Pla i el seu pare es van enviar al llarg de la seva vida. I això és un tresor per qualsevol biògraf. I, home, la relació és molt curiosa, perquè el pare de Pla és un home més aviat apàtic, un home que es desentén de tot, que s'aïlla, que es va aïllant progressivament, i de cop t'adones que el fill està fent de pare, i el pare fa de fill, per dir-ho així. És a dir, que, per exemple, la relació amb els diners, que ja sabem que a Pla li preocupava tant, doncs ara potser s'entén millor, perquè el pare realment era un home molt ric que es va anar arruïnant progressivament davant de la desesperació de la seva família.
Durant la presentació vas explicar que mentre feies la investigació va haver una època que anaves dient això és una bomba, tot el que trobaves eren bombes. Sí, és un llibre que està ple de bombes.
Bueno, evidentment, bombes metafòriques.
Sí, evidentment.
Vull dir que, per exemple, les cartes amb el pare i amb la mare, doncs són una bomba en el sentit que destapen totes unes relacions que ell mateix havia amagat o havia dissimulat, no? Però després hi ha, doncs, bombes literàries en el sentit que, per exemple, jo descobreixo que alguns dels llibres que va publicar en castellà als anys 40, en els primers anys de la dictadura franquista, ell els havia començat a escriure en català. Per exemple, La guia de la Costa Brava, i això és una bomba literària en aquest sentit, La guia de la Costa Brava, que ell havia fet als anys 30 una petita travessa amb l'Hermós per tota la costa, doncs el llibre l'havia començat a escriure en català, es conserva el manuscrit en català, però òbviament quan l'ha de publicar l'any 40-41 es troba que no li autoritzen i llavors l'ha de traduir al castellà.
Mm-hmm. El llibre també el que fa, el que, segons tu explicaves, el que fa molt bé és explicar el que hi ha i explicar la informació, la documentació que s'ha obtingut en aquests 10 anys d'investigació i, per tant, explicar que hi ha llacunes en la realitat, en el que sabem sobre la vida de Josep Pla, en molts temes.
Sí, però el que és curiós és que ell és un home que té una passió, i això ja ho sabem tots els seus lectors, la passió és escriure. I ell està disposat a fer el que calgui per poder escriure. Fer el que calgui vol dir, també, el que jo en dic, vendre's l'ànima al diable. És a dir, si cal pactar políticament amb en Cambó, pacta amb en Cambó, sempre que això li permeti publicar els seus llibres. Per tant, és la passió per escriure és el motor de la seva vida i és el que, si no tenim en compte que ell vol ser un gran escriptor, no entendrem doncs, la seva posició a la guerra, la seva posició als anys 40, la seva posició als anys 60. Ell té tota la proa de la seva vida, és fer qualsevol cosa, vendre's l'ànima al diable, és un personatge, diguem, com Faustic, com Faust, que es va vendre l'ànima al diable per poder aconseguir la joventut, no? És a dir, ell no tingui principis morals, que sí que en té, però el principal principi és poder ser el gran escriptor de la literatura catalana.
Mm-hmm. M'estaria parlant amb tu hores i hores, la veritat. Jo crec que un dia haurem de fer una entrevista d'aquelles com la d'en Pepe Rubianes a TV3 de 24 hores, perquè hi ha tants temes, el treball com el Servei d'Informació del Nord-Est, el CIFNE. També desmuntes una mica el mite de l'exili interior, no? Aquella vida austera després de la Guerra Civil.
Sí.
Hi ha tantíssimes coses que valdria la pena parlar-ne molt.
Sí, home, el viatge a Nova York, per exemple, també, que és molt interessant, i després la relació amb les seves parelles sentimentals, que no oblidem que Pla no els hi dedica ni una sola línia en la seva obra, no? I que jo he intentat donar-los veu, he intentat donar veu a les seves dones, no? Com ho veien elles, i com parlaven, i com es parlaven a través de les cartes que vaig publicant.
Estaria parlant, com deia, amb tu hores sobre el tema i jo crec que hauríem de fer un dia una entrevista una mica més llarga, però el problema és que
avui
hem d'acabar ja, perquè hem d'acabar a les 9. El llibre va sortir fa uns dies, serà un dels llibres del Sant Jordi, jo ho dono per fet, però has anat fent-ne presentacions, no? O almenys en deus tenir de previstes.
Avui fem la presentació, després de la primera que vam fer a la Fundació Pla. Avui presentem el llibre a les 7 a l'Ateneu Barcelonès amb l'Antoni Bassas.
Mm-hmm, molt bé. Doncs hem parlat amb en Xavier Pla, que és l'autor d'Un cor furtiu, la biografia de Josep Pla. En Xavier Pla és el director de la càtedra Josep Pla. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé i ens seguirem parlant.
Gràcies a vosaltres.
Adéu.
Adéu.